Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
2 minuts i seran 8:15. El president de la Generalitat ha replicat avui les acusacions fetes ahir pel ministre Cristóbal Montoro, que acusava directament Catalunya i altres comunitats autònomes esmentades implícitament de ser responsables del dèficit espanyol. Carles Puigdemont ha dit que les amenaces, segons les seves paraules, i les crítiques són injustes i injustificables, i ha fet notar al ministre en funcions que són precisament municipis majoritàriament partidaris de la independència els que generen superàvit i ajuden el país a tirar endavant amb els seus serveis bàsics. Encara en plana política, el president de Ciutadans, Albert Rivera, ha afirmat avui que el menys dolent per a Espanya seria que hi hagués un govern del PSOE amb la seva formació. Rivera creu que d'aquesta manera hi hauria possibilitat d'arribar a acords puntuals durant la legislatura amb el PP o amb Podem, segons la qüestió que es tractés en cada moment. I també és notícia la cimera mundial sobre seguretat nuclear que es fa avui a Washington. L'anfitrió, reunit amb una cinquantena de líders mundials, Barack Obama, ha dit ja que els Estats Units faran una exposició pública del que és el seu arsenal nuclear per primera vegada en 10 anys. Lògicament, la possibilitat que el material nuclear pugui caure en mans de jihadistes de Daesh, autoanomenat Estat Islàmic, es troba en el fons dels treballs d'aquesta cimera d'avui, en què Obama s'ha reunit de manera bilateral, entre d'altres, amb el president francès François Hollande i amb el de Turquia Recep Tayyip Erdogan. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat per unanimitat revocar l'atorgament de la medalla d'or de la ciutat a Cristina de Borbó i també a Jordi Pujol, tot i que en el cas de l'expresident català ell havia decidit ja tornar-la. En el ple també s'ha aprovat atorgar a títol pòstum la medalla d'or de la ciutat a Muriel Casals a proposta dels grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra, distinció que ha comptat amb el suport de tots els grups excepte el PP i l'abstenció de Ciutadans. Fins aquí l'actualitat. Entrem en el temps d'anàlisi quan són 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Dues notícies de les últimes hores se'ns presenten com uns bons exemples per tractar el tema que us volem proposar avui. És el de la corrupció en la vida política. En la política i en tot el gran sector social que formen també els dirigents econòmics, empresarials, sindicals i d'altres grans realitats del nostre teixit social. Diem això perquè la corrupció, tot i que malauradament va lligada a la condició humana, sí que és possible eliminar-la de la vida política, que és servei per a tots els ciutadans. Tenim dret a això, i també de la classe dirigent. De quina manera? Aquesta és la gran qüestió. Avui hem sabut que l'empresari Enrique Ortiz, investigat pel cas Gürtel, ha admès que va finançar de manera irregular el Partit Popular. D'altra banda, com ara comentàvem en els titulars, és notícia que l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat avui retirar la medalla d'or de la ciutat tant a l'expresident Jordi Pujol, que ja l'havia tornada a ell, com a la infanta Cristina de Borbó. Són aquestes dues autoritats de referència a Catalunya, sens dubte, i al conjunt d'Espanya els últims 40 anys, però, com tots sabem, esquitxades d'alguna manera per casos de presumpta corrupció. Aquests exemples es completen amb una exalcaldessa i senadora, Rita Barberà, que és nom propi en aquesta temàtica els últims dies, després que el seu mateix partit, el PP, li ha demanat que faci algun gest d'assumpció de responsabilitat, començant per una declaració voluntària davant el jutge, com així ella ha decidit fer també. Segurament assumir responsabilitats és allò que hauria de marcar l'actitud dels polítics i els dirigents en general quan es veuen afectats per la corrupció. Cal separar clarament aquesta dimensió, la de la responsabilitat personal, del que pot ser o no un procés judicial contra la persona, sempre lògicament des de la presumpció d'innocència. Però farien un gran bé a la societat aquells polítics que davant qualsevol ombra de sospita assumeixin la seva part de responsabilitat, encara que ells no siguin ni tan sols investigats. Ara que vivim moments d'incertesa política, el gran consens que permeti desencallar l'actual legislatura espanyola potser hauria de començar per un pacte global precisament per erradicar la corrupció, vingui d'on vingui. Avui ens acompanyen per analitzar aquest tema Oriol Domingo, periodista, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
També és amb nosaltres Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i també antropòleg, germà Lluís Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
Diem això d'antropòleg perquè ens sembla oportú avui, en un dia en què parlem d'una perversió de la condició humana.
Sí, jo penso que un dels debats que més m'interessa, en primer lloc, seria justament aquest, analitzar què és la corrupció, en quina part de la persona s'estructura i arrela, i com funciona personalment, socialment, perquè moltes vegades doncs, es parla de corrupció, però alguna anàlisi d'aquest tipus s'ajudaria potser fins i tot per treballar l'absència de corrupció.
I també ens interessa, lògicament, la visió d'un advocat. Avui tenim Ramon de Baciana, que és advocat. Benvingut, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, com a advocat, no sé si li ha caigut, o vostè potser no porta casos de corrupció econòmica o de desfalc o de forat en alguna administració.
Jo ara estic defendent amb una empresària que està imputada amb el cas de les llicències de Ciutat Vella, amb el qual presumptament hi ha uns funcionaris municipals que per concedir-les doncs, rebien doncs, un suborn, no? I clar, aquí al final et dones compte doncs, que els mecanismes de la corrupció moltes vegades neixen, i crec que a Espanya és fàcil dir-ho, per, diguéssim, per l'accés de legislació, pel caos legislatiu. És a dir, quan incrementen moltes administracions, moltes lleis, això crea un àmbit on és fàcil la corrupció. Si les lleis són poques i clares, és més difícil ser corrupte. I d'altra banda, és obvi doncs, que l'administració ha anat relaxant els controls i això facilita molt la corrupció. No només a l'administració, a altres àmbits, també empresarials, i també es veu visible la corrupció.
Potser la primera qüestió per analitzar és com podem aconseguir no pas, malauradament, segurament no és possible que desaparegui la corrupció de la vida pública, però sí que hi hagi mecanismes per erradicar-la i que no hagi de ser un motiu de jo faig això i tu més, o hauries de dimitir, no has dimitit, i aquest tipus de coses, no? Potser separant clarament, lògicament, no? l'assumpció de responsabilitats polítiques del que seria un procés judicial. Això està clar. Una persona que dimiteixi per corrupció no vol dir que sigui la culpable del cas, però sí que assumeixi aquesta responsabilitat. Potser no és fàcil posar la frontera aquí. Bé, endavant, els deixo parlar. Senyor Adolfo.
No, la pregunta que fas, en certa manera, podria ser la pregunta final, diria, no? Com evitar la corrupció? I una mica s'ha insinuat ja. Hi ha una primera idea que és de tipus ètic personal. Hi ha d'haver-hi un comportament ètic en aquesta vida personal, privada i col·lectiva. Per més lleis que hi hagi, si no hi ha un sentit de debò ètic, la llei pot ajudar, però no ho és tot, no? Per una banda, hi ha d'haver aquest sentit ètic personal, i per altra també, i per altra també, com deia l'advocat, hi ha d'haver-hi unes lleis, que s'ha de veure si són moltes, si són poques i quines són, per perseguir, per fer tot lo possible perquè que a través de les institucions diverses no posar tants pals legals a les rodes com siguin possibles, perquè si hi ha la temptació de la corrupció, bàsicament de la utilització de diner públic, que és diner de tots, en benefici privat, que pot ser per benefici meu o benefici de la meva organització, no? És a dir, ha de ser aquesta compaginar les dues coses. Hi ha d'haver-hi llei i hi ha d'haver-hi un sentit ètic. Si no hi ha llei, però hi ha un sentit ètic i a sobre la llei, però són complementàries, no? Per això et dic, la pregunta que m'has fet, tal com jo l'entenc, sí. Seria la conclusió d'això.
Doncs la utilitzem o la tenim aquí a la taula com a pregunta, Marc, a banda que parlem d'altres temes, i a veure si intentem treure més l'aigua clara. Senyor de Veciana.
Jo crec que hi ha molts elements que ens permetrien evitar o limitar la corrupció, però un lloc és enfortir els òrgans de control a la pròpia administració, que com deia, s'han anat relaxant. La figura del secretari d'interventor dels ajuntaments han anat perdent carisma dintre de l'organització administrativa, el Tribunal de Comptes, el Síndic de Comptes, és a dir, tots aquests òrgans de control que impedeixen o que limiten molt la possibilitat de que hi hagi possibilitat de corrupció. Per altra banda, hi hauria la possibilitat de protegir els funcionaris, que moltes vegades veuen la corrupció al davant o tenen indicis de corrupció, s'ha de protegir aquest funcionari que denuncia. I, per últim, s'ha d'impedir que el sistema legal faciliti la corrupció. Per exemple, hi ha casos en el que sabem que aquell senyor s'ha enriquit il·lícitament, no podem provar com s'ha enriquit i el màxim que se li pot acusar és d'un delicte fiscal o de blanqueig de diners, però no de la prevaricació ni de, diguéssim, del suborn. Aleshores, crec que la promulgació d'una llei d'enriquiment il·lícit, és a dir, que qui té un patrimoni que no es correspon amb la seva activitat professional o comercial, tingui que demostrar com ha guanyat aquells diners, i si no és capaç de demostrar-ho, se li pugui castigar per enriquiment il·lícit, crec que també limitaria molt la possibilitat de corrupció. Per tant, hi ha moltes eines que no s'han volgut legislar. La pregunta és per què, no? I aquesta seria la gran qüestió.
Sí, potser aquí també cal blindar el que seria la necessitat d'assumir les responsabilitats, és a dir, que, per exemple, o que algunes regles bàsiques internes en la política, no? Com pot ser que els imputats no formin part de les llistes, per exemple, podria ser un camí, o que si un partit polític s'ha finançat irregularment, automàticament el president ha de dimitir, per exemple. No sé, podríem posar exemples, sí, intentant respondre al que vostè diu.
Sí, no, en aquest moment, per exemple, es produeix la paradoxa que el partit que està al govern està imputat al partit polític.
Sí,
ja no una persona, un afiliat o un dirigent. El partit polític està imputat per un delicte de corrupció a València, no? Per tant, jo crec que és important que es poguessin prendre uns còdics també ètics, que podrien formar part, una mica del que deia l'Oriol Domingo, d'aquest comportament ètic que ja si no ve de dintre, que almenys des de fora et vingui imposat.
També n'hi ha per tots, perquè malauradament el Partit Socialista Andalusia, amb els eros falsos, no li val darrere pel que fa a presumpta corrupció amb molts funcionaris als càrrecs i exconsellers i dos expresidents. Perdó, Lluís.
Aquí, bueno, per mi hi hauria una cosa que és... La gent, per exemple, estem en contra de la corrupció?
Gran pregunta,
faria una pregunta. Perquè jo sí que faria una afirmació. Estem en contra de la corrupció dels altres. Però ho estic contra la meva corrupció, perquè la corrupció, en el meu cas, serà menor, perquè no tinc possibilitats de... Quan un està en un lloc important de política, doncs sí, que efectivament pot tenir influència enorme, per exemple, si requalifica uns terrenys, etc. Això pot ser un increment de negoci de diners molt importants, però quan fins i tot una persona que va a l'autobús i no el paga, etc., tot això, o que té que pagar uns impostos, o ha de pagar un IVA i no es paga, això és corrupció, no és corrupció. Clar, si la practico jo, no ho és. Però si la practiquen els altres... Per tant, en general, la gent, protestem de la gent més corrupta que nosaltres. És a dir, quan les quantitats són superiors a les nostres. És una mica el que fa l'Acerido de Torres, em sembla, no sé si recordo bé, que prenent el raïm de dos grans en dos i l'altre més, diu, què estàs fent aquí, com és? Perquè, clar, quan si un pren més, l'altre més, doncs no passa res, no? En aquest aspecte, penso que ens faria falta no focalitzar només la corrupció amb la gent que realment presenta xifres impressionants, que això s'ha de fer perquè és indispensable, però també prendre consciència d'aquest petit tipus, d'aquestes petites corrupcions o corrupteles que podem viure cada persona. Aleshores, aquí aniria a veure el que deies, la dimensió ètica. Clar, aquí va a tothom, perquè si només ens fixem en la corrupció dels polítics, tota la resta estem tranquils i ens considerem bons. I potser hi ha aspectes que podíem millorar de la contribució, per exemple, al bé comú, els nostres impostos i tal, no? És a dir, amb aquest... O, per exemple, aspectes a Espanya, que diuen, no, que ens paguin els altres els impostos perquè nosaltres ja estem bé que ens els paguin. A veure, que això també hauria de tenir, com Europa té, quan una zona, una regió rep un suport econòmic, no rep indefinidament, sinó rep per espavilar-se, perquè tingui autonomia. Aleshores, aquí, que ara hi ha hagut el tema, per exemple, Montoro, no?, que ocupa el dèficit a Catalunya i València, diu, justament, són dues parts d'Espanya que des de la mort de Franco són dadores d'economia al conjunt de l'Estat. I, sobretot, són els que reben més castanya. Dius, clar, o sigui, són aspectes aquests que seria molt interessant analitzar, però aspecte partint de la individualitat.
Efectivament. Bona reflexió que ens proposa Lluís Serra. Estem a favor de la... Estem en contra de la corrupció, que cadascú respongui mirant-se ell mateix. Sí, perdó, senyor García.
No, jo discrepo una mica d'en Lluís, perquè crec que també el grau fa és important. És a dir, és cert que la corrupció, moltes vegades, és a dir, la gent no es corromp perquè tothom té un preu i al final, doncs, si et posen una gran proposta de corrupció, llavors accedeixes. Però jo crec que al final també el grau... És a dir, no és el mateix el senyor que fa una petita sisa, no? No sé si diu així en català, que aquests...
Això és evident, Vull dir, això ho he de donar per entès.
Clar, sí, però és que amb aquest grau de corrupció que abans comentava l'Ignasi, no? Per exemple, allò d'Andalusia, allò de València, són unes xifres tan astronòmiques, que inclús, com ara parlem amb euros, sembla molt poc o sembla menys del que realment és, que et quedes esfaradit, no? Llavors, dius... És tanta la corrupció moral i ètica, com deia abans l'Oriol, que realment ha trencat qualsevol límit, que ja no hi ha ni tan sols la decència de dir, bueno, em corromperé una miqueta, però no massa, no? Doncs no, ara no hi ha cap límit, tot és abarcable, i vaja, si em permeteu, i encara que estigui a Ràdio Estel, no sé, he sortit una notícia també de que s'havia arreglat un pis, un bisbe amb diners destinats a l'infantesa. No sé si és certa o no certa la notícia, però...
El cardenal...
El cardenal Bertone.
El seu apartament després de deixar la cúria romana.
Efectivament,
sí.
No? Vull dir que hem d'anar amb molta cura, perquè, clar, el grau jo crec que també és molt important en aquests
casos. Clar, que és important.
I
la responsabilitat.
El papa Francesc està implantant l'estil de denunciar-ho públicament si cal, és a dir, que si hi hagués qualsevol indici no es preocupi, perquè ja ho ha fet amb un bisbe alemany que es va fer una casa i el va diguéssim, interpel·lar públicament.
Això del grau s'ha de tenir en compte. A vegades passa, Lluís, que jo sóc poc corrupte perquè no puc ser
exacte,
més. Això, a vegades passa això, com sóc el màxim, que és molt poc. però...
Benaurats als pobres, direm aquí,
el,
no?
El grau sí que val la pena tenir-lo en compte. Parador, i es dona la paradoxa moltes vegades, i tu, advocat, ho saps, de que un pobre desgraciat que ha robat quatre pomes se'n va a la Model uns quants dies i el gran corrupte s'inventa la teoria Botín o la doctrina Botín per no anar a la presó. O sigui que, segons com el grau és tan alt, que t'alliberes d'anar a la presó. M'agradaria afegir, per anar dient més coses, de que la corrupció no es dona només a la classe política. La corrupció es dona en el sector financer. Titulars d'avui, del dia d'avui. El jutge obre un altre procés a Miquel Blesa i 20 directius per les hipoteques de la Caja de Madrid. El jutge de la Mata subratlla el perjudici de les sobrevaloracions a l'economia espanyola. Un altre titular. 119 banquers guanyen 284 milions equivalents a 10.871 sous mitjans. Això no és corrupció. O sí, no ho sé. No ho sé. Que 10.000, que 100 banquers guanyin tant com 10.000 sous mitjans serà legal. Però ètic no ho sé si ho és.
En tot cas, és una corrupció també del sistema, això, no?
Un altre titular. Els pèrits certifiquen que la sortida a borsa de Bankia fou fraudulenta. És a dir, que hi ha corrupció en la classe política, hi ha corrupció al món financer i corrupció al sistema judicial. És a dir, que perquè un jutge al sistema judicial per dictar sentència passin anys i anys i anys, que potser al final la sentència és desfavorable a una persona o no. El sol fet de que sigui tan llarga o la confusió entre els tres poders legislatiu, executiu i judicial. Això, diguem-ne, corrupció en un sentit ampli. Quan els jutges estan en mans del poder polític, que és el que orienta. Quan es fa... imagina't que en aquesta casa d'aquí davant entra la policia per anar a buscar uns papers. No cal fer un gran despliegue policial de 100 policies per això. És a dir, això és o no és corrupció, també? És a dir, aviam...
Pots afegir, si vols, el tema dels paradisos fiscals.
I tantes
coses. Fiscals és...
O el tractament que els mitjans de comunicació fem de tot això. És corrupció o no és corrupció? Abans d'entrar aquí parlàvem del cas dels baristes, el germà Lluís és marista, d'una cosa són les coses que passen, i d'altres, la manera com els mitjans de comunicació, amb poca serietat, que volen ser molt seriosos, tracten aquests temes que són delicats. Per tant, això és o no és corrupció, també.
Però el tema aquest, hi ha un guru de la comunicació de Cambridge, que és Thompson, i aleshores va utilitzar el tema de l'escàndol en els mitjans públics i en el camp de la política, no? I aleshores, una de les coses que hi diu, que, per exemple, els escàndols es generen per fer perdre la confiança dels electors a determinats polítics, no? I aleshores, ell situa tres tipus d'escàndol, i un d'ells és justament l'escàndol econòmic. Es fa un escàndol econòmic, es posa els mitjans de comunicació, es centrifuga, i aquest escàndol adquireix unes proporcions enormes, quan, en molts casos d'aquest tipus hi ha d'escàndol, altres són totalment veritat, però quan es va provocar utilitzar l'escàndol, el que es fa és que és fals. Poso un exemple, no sé, per els indicis que tal, no? Quan era alcalde Trias, que li van treure un diari a Madrid i treu que era corrupte.
Té comptes a Suïssa.
En la campanya electoral, a més.
Després ve que el número de compte el dia següent. Com que vostè no té un compte? Miri, aquest és el seu número de compte. I per més que ell porta de Suïssa, que no ha tingut mai res aquest banc i tal, i que aquest número no correspon per res, ell no sé si ni existia, no serveix de res. Ja l'escàndol ha adquirit unes proporcions tan grans que tothom, i després en la campanya electoral, els adversaris només dient que era un corrupte. Clar, aleshores, fixem-nos que això també fa generar en l'imaginari de la gent la corrupció creix unes proporcions enormes que no corresponen a la realitat. I, per tant, la corrupció, en aquest cas, en altres, evidentment, i altres estan infradimensionades perquè potser els mitjans els interessa o algú que els utilitza, aquests mitjans, que no aparegui tant, no? Per tant, estem en un món molt complicat.
Certament. És multidimensional, la corrupció, eh? Podem dir-ho en termes antropològics i socials. Passen 4 minuts i mig de 3 quarts de 8. Avui compartim el mirador de l'actualitat amb l'antropòleg i germà marista Lluís Serra, amb el periodista Oriol Domingo i amb l'advocat Ramon de Veciana. Bé, tot això que vostès diuen, que és cert, poden fer pensar als oients que la corrupció és a tot arreu. Si hi ha moltes vegades els ciutadans generen, o sigui, expressen aquest estat d'opinió, no? Tot és corrupte, tots els polítics són iguals, tot està fatal. Potser, si ens quedem amb aquestes reflexions que vostès fan, no estic fent crítica, encara poden ser més pessimistes els ciutadans.
Deixeu-me dir en relació a això, que volia dir més endavant, però ja m'estires la llengua, no? Dues coses. Una...
No, tot és corrupció, eh? Deixa'm
no, dues coses. Ja la corrupció està estesa, fins ara ja fa mitja hora que parlem de corrupció, sí. I en podíem parlar-ne més, però, home, hi ha gent honrada, també. Fins i tot en aquells partits que són corruptes o han fet corrupció o pràctiques corruptes.
S'han vist afectats.
Hi ha gent honrada, també. I tots en coneixem. I dius, mira, doncs estic en aquest partit, o voto aquest partit, o col·laboro en aquest partit. Però, en fi, escolta'm, gent honrada, i que fins i tot és tan honrada que fins i tot s'ho passa malament, no? Això per una banda. I llavors, per una altra banda, estem parlant en una situació democràtica. Home, jo sóc dels que penso que el més corrupte que hi ha és una dictadura. Perquè, com a mínim, en una democràcia, bé o malament, amb lentitud pel part del sistema judicial o no, de tot això que estem parlant ara, amb una dictadura no se'n parla. Aquí es poden parlar de casos, paguen justos a vegades per pecadors, qui ha d'estar a la presó no hi és i el que roba tres peres hi és, que la justícia tarda molt, el cas del Millet famós, que és incomprensible com encara no ha estat jutjat aquest senyor, és que és incomprensible, no? Però bé, com a mínim se'n parla i en una democràcia no. Ah, perdó, en una dictadura no. Una dictadura és, per ser, és corrupte.
No permet ni conèixer la corrupció, ni diagnosticar-la.
Abans la corrupció es feia igual, es feien negocis bruts i es feien enriquiments il·lícits i tothom, i alguns d'aquells que s'enriquien molt, ara s'ho passen molt bé, també.
Doncs jo els he provocat una mica amb això, i agraeixo al senyor Oriol Domingo el seu comentari, però vaja, diguin si volen en una altra línia.
No, jo crec que sí, que efectivament, és a dir, que hem de ser optimistes perquè la corrupció, com deia l'Oriol Domingo, és capaç inclús de corrompre el sistema amb les esferes més altes. El Tribunal Suprem sempre tenen... Les doctrines tenen un nom conegut. No hi ha la doctrina Pérez, ni la doctrina González, ni García, sinó és Botín, o Barrio Nuevo, o Albertos. No? És curiós que sempre va amb un cognom d'alt d'alcúrnia. Però, en canvi, als nivells de justícia més baixos, sempre trobes algun jutge que és heroi, no? La jueza Laia, els jutges de l'Audiència Nacional, és a dir, jutges que amb un esforç personal molt gran estan tirant causes molt complexes i realment amb un desgast molt important en molts pocs mitjans. Per tant, jo crec que el sistema, com deia l'Oriol Domingo, democràtic, té prou finestres perquè es vagi airejant i perquè al final tinguem confiança en el sistema malgrat les seves deficiències i demés. I crec que realment hem de fer homenatge a molta gent que s'ha implicat en contra de la corrupció. Ara venia el cas, parlant de Ciutat Vella, a Icíar González, per exemple, que va denunciar i va ell ajudar a desmuntar el
que
sistema.
Que va estar amenaçada, fins i tot.
Efectivament, no? I que crec que a aquesta gent se'l tindria que fer homenatge i llàstima és que ja abandonen la política després d'haver fet una bona acció, potser decepcionats pel sistema polític. Per tant, hauríem també d'intentar donar i reconèixer aquells que han sigut capaços de lluitar contra la corrupció.
Doncs bona proposta, també. Germà Lluís Serra.
No va amb aquesta línia de... penso que hi ha un sistema molt interessant, que és empastifar-ho tot. Si jo estic tacat, taco a tothom, i així ja sembla que no hi ha remei, que tothom estem de la mateixa manera i no s'hi pot fer res. En aquest aspecte, distingir, no generalitzar sempre tothom és corrupte, perquè aleshores no hi ha res a fer.
Certament.
És a dir, s'ha de distingir que n'hi ha que sí, n'hi ha que no. El problema és discernir qui sí i qui no. Aquest és el problema.
i començar a erradicar la corrupció en un mateix, no? El que deia vostè abans,
Germà Lluís Serra, em sembla molt interessant. Jo penso que no va en detriment de la idea, no de grau important. L'únic que l'Evangeli diu que és infidel en el poble, serà infidel en el món, no? És a dir, en aquest aspecte penso que és important dir... Però també la reconèixer que les dimensions són brutals respecte a la responsabilitat que una persona té. És a dir, si una persona té una ampli influència, per exemple, molta gent i tal, això és una molta més responsabilitat.
Tinc un minut?
Sí, sí, endavant.
No, abans, quan, com a resum, com què es pot fer, que apel·làvem al sentit ètic i a la necessitat de que hi hagi una legislació adient, per intentar evitar la corrupció, el delicte, com per subsanar-lo i per castigar el corrupte. Jo hi afegiria una tercera cosa que se m'ha suggerit amb un tuit d'avui, no? Evitar la venjança. Evitar, la paraula era...
La revenja, potser.
O la revenja, no? Era un tuit de l'Agustí Colomines que explicava... No, que reproduïa un article que explicava que als anys 80 la primera moció de censura que es presenta contra el Jordi Pujol la va presentar el Josep Benet, ¿vale?, que la va perdre. Però abans de que es fes el debat parlamentari, el Jaume Camps, que era un diputat de Convergència,
sí.
Li va dir-li amb el Josep Benet...
Josep Benet, que era del PSUC, per cert.
Exacte, del PSUC. Quan acabi el debat, que era previsible que no guanyés la moció de censura, encara que va anar molt ajustada entre els sis i els nos, anirem a sopar. Efectivament acaba, i el Josep Benet, el Pere Portavella, un grup, el Jaume Camps, tres o quatre, van anar a sopar. I deia, quina diferència hi ha ara, a vegades, amb polítics d'ara, que es mouen amb venjances, no? I una mica és, o potser sense una mica, el que ha passat avui a l'Ajuntament de Barcelona. Sí. Que retiri la medalla d'or de la ciutat a la infanta Cristina està justificat. Que retiri la medalla d'or a Jordi Pujol està justificat. Però, home, si un, com el cas del Jordi Pujol, fa un any va dir us torno la medalla perquè no me la mereixo, home, no cal ara, penso jo, dir, pues mira, l'has tornada, pues ara, home,
de tota manera, això
forma part una mica d'aquesta sensació de venjança que fins i tot amb el que ha comès un error, que a més el reconeix, i a més ho torna, dius, home, pues... No cal a sobre.
Però jo ara faria una pregunta a l'advocat sobre això que dius tu, que dius, no? Una pregunta. Cristina ha rebut sentència?
No, encara no.
Aleshores, és correcte retirar una medalla amb una persona que encara no ha rebut sentència? No és fer una sentència abans d'una sentència judicial?
Sí, sí, en aquest cas...
Una altra cosa... Sí,
també.
No, ja ho dic,
sí,
perquè...
Sí.
Una altra cosa és els mecanismes interns de la Casa Reial, que li han retirat certes atribucions que tenia a banda de la sentència, però això, efectivament...
A mi m'ho pregunto, al marge de que això pot ser també una manera d'enfrontar republicanisme i monarquia i tot això, però al marge d'això, em pregunto, bé, aquesta persona, quan rebi la sentència, tindria una lògica, encara que cada vegada són més reticents a rebre medalles, que algun donés medalles i, si us plau, te la guardes, perquè vés a saber després quin criteri hi ha els següents de mantenir-te-la.
Un detall, tenia la medalla, la creu d'Isabel la Catòlica, que concedeix l'estat espanyol, Saddam Hussein, com vostès saben, per exemple, no? És a dir, que clar, això de les medalles de vegades és perillós, no? Bé, senyors...
Jo m'agrada molt la reflexió de l'Oriol, aquesta última, i de Lluís, de la formació en valors. Jo crec que actualment a les escoles, a la canalla, s'està oblidant una mica la formació en valors. I crec que seria molt interessant tornar a estimular la formació en valors, perquè si no hi ha pròpia consciència de quins són els límits i l'actuació ètica, és molt difícil actuar contra la corrupció.
Però, per exemple, quan dius que és interessantíssima la formació en valors, però s'hem fixat l'època, per exemple, Mario Conde, d'aquella època, que deien que l'important era guanyar diners. I
els valors
que s'estaven donant a través de... I amplificant pels mitjans de comunicació era el que triomfa és el que té més diners, el més guapo, no sé què. Clar, això també és un tema... Important, sí.
Bé, doncs, gràcies. No hi ha temps per més avui amb el periodista Oriol Domingo, amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, i amb l'advocat Ramon de Veciana. Hem compartit el mirador de l'actualitat. Deixin-me dir per acabar que hi ha molts nivells de corrupció també dintre de la vida política. No és el mateix la corrupció d'una persona que posa la mà a la caixa, presumptament fins que hi hagi sentència, o la corrupció d'un finançament irregular, que a vegades el partit doncs, pot sentir-se enganyat. No sempre és culpable directe, encara que pugui ser-ho també. Bé, hi hauria aquí molts nivells per parlar. No és el mateix una cosa que l'altra, i no és el mateix una corrupció petita que una corrupció gran.
Clar, el Proverbis, hi ha una pregària que diu: no en donis pobresa ni riquesa, dona'm l'aliment que necessito i prou.
Acabem amb un apunt. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat disculpes si s'han sentit els cristians ofesos per la recitació del poema de Mare Nostra.